Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton Català?
Què vols que et digui? Amb
de mal humor,
això?
De mal humor.
Sí, de mala llet.
No perquè t'hagis llevat molt d'hora aquest diumenge, sinó perquè fa tot just una setmana vam dedicar un capítol sencer a Elon Musk.
Sí.
Poc ens pensàvem que ens faltaria l'enèsim capítol que consistiria en una salutació nazi enmig de la presa de possessió de Donald Trump.
Només aixecava la mà, Roger.
Demanava un taxi.
Exacte. I el que ens queda, eh? El que ens queda.
Realment és impossible pronosticar tot allò que vindrà, perquè no. La realitat sempre acaba superant qualsevol especulació.
Absolutament. I ara, clar, aquest binomi Trump-Elon Musk, és que, ja et dic, jo que penso que no ens en fem la idea encara de les coses que ens donaran aquest parell. Jo, sincerament, d'Elon Musk no m'ho esperava. És a dir, de Trump sí. D'Elon Musk no m'esperava aquest posicionament tan extremista que està agafant.
En alguns moments hem parlat més de Musk que de Trump.
Sí.
I amb una figura tan magnànima com Donald Trump i tan omnipresent i que ocupa tant d'envergadura mediàtica, que n'hi hagi un altre que l'aconsegueixi superar.
L'empetiteix, no? És a dir, el fa petit, i mira que Trump és grossot, el fa petit, i mira que Elon Musk té un caràcter suposadament introvertit, i sí, el té introvertit. Va, s'ha convertit en una persona de molta visibilitat, extraordinària visibilitat, molt potent, molt poderós. Espero que això sigui com ara, és com, no sé,
una muntanya russa,
que ara ha estat l'entrada i després això agafi una mica més de ritme de creuer, no? Espero, però em fa por.
Avui a la Terra es Plana intentarem posar-nos de bon humor. Repassem tots els conceptes que hem anat explicant al llarg de les seccions, perquè toca quiz, toca consulta,
sí,
toca examen. Un nou repte per recordar el que hem anat aprenent aquestes últimes setmanes. Avui toca agafar paper i boli. Jugueu-hi també des de casa o des del llit, si ens esteu escoltant encara dormint. I digueu-nos també a través de les xarxes del programa Suplement Cat Ràdio, etiqueta Suplement Cat Ràdio @CatalunyaRàdio a X, gràcies Elon Musk.
Exacte.
O també Instagram, on vulgueu. Ens feu arribar les notes que traieu en aquestes consultes que avui us farem. Va, amb el Joan Anton Català us posem a prova. Amb què es cremen, això ho hem anat comentant aquest últim mes i mig,
sí, sí.
Amb què es cremen els sucres dins les cèl·lules per tal de fabricar energia?
Sí, això ho hem fet en el programa de la Marató, dedicat a la Marató, i ara donaré les opcions. L'opció A és amb hidrogen, opció B és amb oxigen, la C és amb aigua i la D és amb diòxid de carboni. És a dir, la pregunta és, amb què es cremen els sucres dins les cèl·lules per fabricar energia? Amb hidrogen, amb oxigen, amb aigua o amb diòxid de carboni?
Diries que aquesta és fàcil?
Sí. A veure, jo penso
és lògica,
que és assequible,
no?
Sí. És
amb oxigen, va.
Fantàstic.
Hem començat bé.
Com ho sabies? Has deduït?
Va, recordo que en vam parlar no fa gaire i, per tant, sí, o sigui...
És la respiració. És la respiració.
I com que tenia a veure amb la Marató, i la Marató aquest any anava de respirar, dic, calla, no crec que sigui l'aigua.
Perfecte, Roger. Molt bé, molt bé.
Més consultes. Segona pregunta. Quin és el somni humit... No, el somni humit no ho sabem. Quin és el somni d'Elon Musk?
Molt bé. Opció A, anar a la Lluna. Opció B, menjar-se una pizza gegant de pinya. Opció C, derrotar Jeff Bezos als escacs. I opció D, dur la humanitat a Mart. Quin és el somni des de que era ben jovenet d'Elon Musk? Anar a la Lluna, menjar-se una pizza de pinya, derrotar Jeff Bezos als escacs o dur la humanitat a Mart?
Tant de bo fos només menjar-se una pinya gegant de pinya.
Tant de bo, Roger.
Perquè ens estalviaríem molts disgustos. El problema és que el gran somni és dur la humanitat a Mart. I és un somni segurament compartit amb Donald Trump, aquest.
Sí. No sé, Trump crec que no n'ha parlat gaire d'això de Mart, però segurament ho compartirà, sobretot amb la visió nacionalista i explotadora de recursos. Segur que ho compartirien, sí. Això és el que Elon Musk té al cap, dur la humanitat a Mart.
Tercera pregunta. A l'Estació Espacial Internacional, les galetes grosses estan prohibides, per què?
Són difícils de fer, no són estables en òrbita, podrien fragmentar-se i causar danys o no agraden als astronautes. És a dir, les galetes grosses allà no hi poden anar.
Perquè... Mira que hi ha coses, eh?
Sí, hi ha...
Però està tot molt sòlid.
Perquè són difícils de fer, perquè no són estables en òrbita, perquè podrien fragmentar-se i causar danys o perquè no agraden als astronautes.
Sí, no agraden als astronautes, descartat.
Vale.
Són difícils de fer, descartat.
Molt bé.
Perquè te les emportes fetes de casa, entenc. No són estables en òrbita...
O podrien fragmentar-se i causar danys.
A veure, no veig cap motiu perquè no hagin de ser estables en òrbita, les galetes.
Molt bé.
Aleshores, podrien fragmentar-se i causar danys.
Molt bé, t'has arriscat i l'has endevinat. Sí, això ho hem explicat perquè, com que allà hi ha condicions de manca de pes, qualsevol cosa que es fragmenti, una galeta, lògicament, cau en molletes, doncs això pot ser perillós perquè aquestes molletes flotarien dins la nau i podrien malmetre equips.
3 de 3, eh?
Escolta, et anava a dir...
Sí, però avui estem sent fàcils fins ara, eh?
Va.
Com es diuen els orgànuls dins dels pulmons on es fa l'intercanvi d'oxigen amb la sang?
Aquí et vull veure. Vinga, Roger, aquí, vinga. A, els bronquis, B, els alvèols, C, els bronquiols, D, a les brànquies. Com es diuen els orgànuls dins dels pulmons on es fa l'intercanvi d'oxigen amb la sang? També és el programa de la Marató. Bronquis, alvèols, bronquiols, brànquies. Ha, vinga.
Jo, des que tinc un fill, he après que una bronquitis no és el mateix que una bronquiolitis.
Molt bé.
Però això no em serveix gaire per resoldre aquesta pregunta. Com es diuen els orgànuls dins dels pulmons? A mi el tema sang, o sigui, el tema sang, et diria que els bronquiols, no, aquí no intervé la sang.
Val.
No sé si vaig bé, eh?
No, però descarto
bronquiols i descarto bronquis. Aleshores em queden els alvèols...
N'hi ha un aquí, que, dels que et queden, que és un parany.
Perquè les brànquies tampoc no està... Què són les brànquies?
Que vols que t'ho digui? O
sí, per... què són les brànquies? Digue'm què són.
Les brànquies les tenen els peixos.
Les tenen els peixos, val. Doncs només em queda una opció, que no vol dir que sigui la correcta.
Però aquí m'has fet ajudar-te, eh?
Sí, però és que també es tracta d'això,
ja.
No? Jo dic els alvèols, però sense... Després m'hauràs de desenvolupar perquè són els alvèols, eh? Vinga. Home!
A veure, Roger, 4 de 4. Els alvèols, així com es diuen, són com petites bossetes, ens les hem d'imaginar, que estan al final de les branques més finetes dels bronquis i en allà es fa l'intercanvi d'oxigen. És a dir, l'aire que ha entrat porta oxigen, entra en contacte amb els capilars sanguinis, on la hemoglobina va fila a fila, és a dir, va una molècula després d'una altra, i allà és on, que és el taxi, dèiem, allà és on l'oxigen agafa el taxi, que és l'hemoglobina, per poder viatjar al voltant del cos.
Els alvèols, eh? Aquesta ja no l'oblidaré mai més.
Veus? Que bé.
Pregunta 5. Quin va ser l'any més llarg de la història?
El 46 abans de Crist, l'any 0, el 1582, o tots han durat el mateix? Quin va ser l'any més llarg de la història?
Tots han durat el mateix? Segur que no, perquè ja ens vas explicar, vam dedicar un capítol sencer a explicar que hi havia hagut molts canvis i moltes discussions.
Molt bé. Et queda el 46 abans de Crist, l'any 0, o el 1582?
És que el 1582 tampoc estava resolt tot això, no?
Bueno, hi havia alguna coseta, el 1582. Hi havia alguna coseta. Però no sé si és la resposta, eh? Però hi havia alguna coseta. Què en penses de l'any 0? Quina pinta et fa l'any 0?
Que no va existir, perquè devia passar l'1 directament,
sí,
no?
Sí, senyor, no va existir.
Anem al 46 abans de Crist.
Carai, Roger, avui...
Fes-nos un resum del que va passar i per què es van discutir tantes coses.
Avui pagues tu la cervesa, eh?
Avui pago jo la cervesa, de moment. Encara no s'ha acabat, això, eh?
El 46 abans de Crist és quan, bueno, s'havien reformat els calendaris. Recordem que els calendaris anuals anaven desquadrats respecte al que dura realment un any, i a l'any 46 es van haver d'afegir 3 mesos, de manera artificial, 3 mesos aquell any, per corregir tot el desquadre, el desfase que hi havia entre les dates importants, com eren les de les collites o les d'algunes festivitats. S'havien desquadrat tantíssim que van haver d'afegir 3 mesos per recuperar.
Avancem. Sisena pregunta, de moment 5 de 5. Quan tindrem a gran part de Catalunya, el País Valencià i les Illes un eclipsi total de sol?
El pròxim 29 de març.
Me'n recordo aquest.
A veure, el pròxim...
Aquest me'n recordo perquè me'l vaig apuntar al calendari.
Ah, veus que bé. El pròxim...
I a mi els eclipsis sempre m'agraden molt.
El pròxim 29 de març, el 10 de setembre de 2030, el 31 de novembre de 2027 o el 12 d'agost de l'any vinent?
Serà el 12 d'agost de l'any que ve.
Sí, senyor.
Sí, perquè recordo que en vam estar parlant i de com ens organitzaríem la vida per poder-lo gaudir plenament.
Que vindran milions de visitants, que saps...
I que vindré allà a baix, a casa teva.
Saps que estàs convidat a Falset, a poder contemplar l'eclipsi des d'allà.
No hi cabrem a Falset.
Tothom qui el vulgui contemplar sap que ha de baixar cap a Tarragona, Terres de l'Ebre, cap al sud del país, cap al País Valencià i cap a les Illes.
Quin va ser el primer Nadal que es va celebrar a l'espai?
És la pregunta setena i les possibles respostes són... El de l'Apollo 8 a l'any 1968, el de l'Skylab l'any 1973, el del Soyuz 13 l'any 1973 també, o el que va fer Yuri Gagarin l'any 1961. Quin va ser el primer Nadal que es va celebrar a l'espai?
Yuri Gagarin no em sona.
Recordes
clar
el
que
mes?
Conec el personatge.
Recordes
el que passa és que no em sona que de les primeres estades a la Lluna no. Coincidís amb Nadal, no?
No, recordes el mes en què va fer el vol, el Gagarin? Va ser el mes d'abril. El mes d'abril del 61, per tant, descartat.
Sí, Yuri Gagarin, final tràgic, no, també?
No, bueno, sí, no en aquí, després, sí. Uns anys després, en un accident que mai s'ha explicat del tot.
Què va passar?
Què va passar exactament, on es va estavellar el seu avió.
Per tant, l'opció Gagarin la descartem. No me'n recordo, no ho sé. El que passa és que, com que m'has posat dues S's, Skylab i Soyuz...
Sí.
Descarto també l'Apollo.
Val. Per què el descartes?
Perquè hi ha 273, i dic que ha de ser un dels 273 per aquí. O sigui, no la sé, aquesta.
Molt bé.
Vaig a descartar.
Bé.
Quin va ser el primer Nadal? La serà de tal. Va, dic l'Skylab del 73. He fallat.
Lo de les dues.
Quina era la bona?
L'Apollo, justament.
Ah, l'Apollo.
L'opció primera. La de l'Apollo 8, l'any 1968, era una missió que vàrem explicar que no estava previst que anés a fer un tomb per la Lluna. Era una òrbita de la Terra que havíem de fer, però pensaven, els serveis d'intel·ligència nord-americans estaven equivocats, pensaven que els soviètics estaven a punt d'anar a la Lluna, no d'aterrar encara, però sí d'orbitar la Lluna, i ells van dir que això no pot ser, i van canviar, en uns mesos d'antelació, van canviar el destí de l'Apollo 8, van improvisar, per entendre'ns, i el van enviar a donar un tomb, a fer un tomb per la Lluna, i va coincidir amb el dia de Nadal. I allà van fer una celebració i van fer un discurset d'aquests pel·liculeros des de l'altra banda de la Lluna.
Van obrir el cava o no?
No estava prohibit en aquell moment, no sé si ho havien prohibit. Actualment estan prohibides les begudes alcohòliques a l'espai. En aquell moment no devien estar prohibides perquè justament la Soyuz 13 crec que van fer una mica d'ús o abús de l'alcohol uns anys després,
Com es diu la companyia aeroespacial de Jeff Bezos, propietari d'Amazon?
Opció A, Blue Origin, opció B, SpaceX, opció C, Amazon Space, opció D, Antimask.
Molt
bona. Com es diu la companyia aeroespacial de Jeff Bezos, propietari d'Amazon?
Estaria molt bé que es digués Antimask, però no és la correcta. No. SpaceX tampoc és la correcta, perquè aquesta és la d'Elon Musk.
Molt bé. Et queda Blue Origin o Amazon Space?
Es podria dir Amazon Space, però en realitat es diu Blue Origin.
Molt bé, molt bé.
Aquesta era fàcil.
Aquesta és descartat, sí. Bé, aquesta molt bé.
Anem bé, Joan Anton. Va, estic a punt de treure un excel·lent, 7 de 8, 7 de 8.
Sí, sí.
Anem a per la 9.
La novena.
Què va inspirar l'estel de Nadal que va pintar Giotto a l'adoració dels mags l'any 1304?
Molt bé. Una conjunció entre Venus i Júpiter, un eclipsi de Lluna, el cometa Halley o la caiguda d'un gran meteorit. És a dir, Giotto va pintar aquest quadre, que és un quadre famosíssim, que es diu l'adoració dels mags, l'any 1304, que és l'adoració del nen Jesús, val? I apareix un estel de Nadal, però apareix pintat d'una manera i es va inspirar el pintor a partir d'un objecte, d'una cosa que va passar al cel, una conjunció entre Venus i Júpiter, un eclipsi de Lluna, el cometa Halley o la caiguda d'un gran meteorit.
O sigui, no ho recordo, però anirem a descartar, que és els exàmens tipus test, va d'això a la vida.
Sí. Aquí no
resta,
si fallo, aquí no resta.
Un eclipsi de Lluna, no perquè no és tan emocionant com perquè t'inspiri un quadre tan preciós.
Bueno,
vinga.
Jo crec que és bastant emocionant, però potser no perquè inspiri aquest quadre, estic d'acord.
Home, si et cau un meteorit a prop, potser et quedes sense quadre,
Sí, de moment mai ningú que coneguem ha estat ferit directament per la caiguda.
Perquè no ha sobreviscut, segurament.
No.
A veure, descarto el meteorit. Em queda el cometa Halley o la conjunció entre Venus i Júpiter.
Sí.
A tu què t'emociona més? Què t'emocionaria més?
Home, ja, fixa-t'hi, per què un pintor com Giotto s'inspirés amb quelcom del cel havia de ser una cosa molt, molt espectacular.
Ha de ser un cometa.
Molt bé, molt bé. Havia passat el Halley en aquestes aparicions que fa, ara ho dic de memòria, cada 85-86 anys, i el va impressionar tant que sembla que és el que va utilitzar com a model, o com a model, com a inspiració per pintar l'estel de Nadal que apareix en aquest quadre de l'Adoració dels Mags.
Quin papa va decretar que el 4 d'octubre de 1582, mira, torna a sortir el 1582 dels nassos, alguna cosa va passar aquí, aniria seguit pel 15 d'octubre, eliminant així 10 dies d'aquell any.
T'imagines dir, el 4 d'octubre del 1582 es va decidir que el dia següent del 4 d'octubre seria el 15. Van, per la cara, van eliminar 10 dies d'aquell any. Això ho va decidir Pau VI, Gregori XIII, això no va passar mai, o Bonifaci primer.
Jo és que no sóc gaire creient, Joan Antoni, ja ho saps, i
no ho hagués dit
i
mai.
No em sé l'ordre dels papes.
No ho hagués dit mai. Vols que te'ls digui tots a memòria?
Vinga, va.
No ho sé.
No ho sé, no en tinc ni idea.
Va, elimina.
No sé, és que és Bonifaci...
A veure, la C, què opines? Això, o sigui, no va
això,
passar
això,
mai.
No, això va passar perquè recordo un capítol en què m'ho vas explicar. No recordo quin papa ho guardarà. Molt entre bé. Pau VI, Gregori XIII o Bonifaci primer, no
Pau
sé.
Pau VI sona com més modern?
Sí.
Sí, Pau VI a mi em sona de quan jo era petit. Oh, jo tinc la meva edat, Roger, però 1582...
Pau VI, descartem. El Gregori o el Bonifaci? Va, Bonifaci.
Ai, era el Gregori, no? Gregori XIII, Gregori XIII. Bueno, ell va signar el decret, en realitat, no sé si amb ell no se li va acudir, van ser, diguem, els astrònoms / astròlegs que hi havia en aquell moment i ell va signar aquest decret.
8 de 10, no 8, està malament.
No, està molt bé,
és
Roger.
Pràcticament un excel·lent, un notable molt alt.
Sí, mira, et donaré un notable alt. I t'haig de dir que quedant gratament impressionat.
Puc millorar nota?
Sí, va.
Vinga. Última pregunta, va, per pujar, per arribar a l'excel·lent. Des del punt de vista químic, la glucosa és... Home, fàcil.
Va, espera't que et llegeixi les respostes, després em dius. L'opció A és un lípid, l'opció B és una base nitrogenada... L'opció C és un àcid orgànic o l'opció D és un sucre. Des del punt de vista químic, la glucosa què és? Un lípid, una base nitrogenada, un àcid orgànic o un sucre?
A veure, a mi la lògica em diu la glucosa és sucre, sempre, de tota la vida.
Jo aquí pregunto des del punt de vista químic, Roger.
No és sucre. No, bueno, no, no és...
Que no, dius...
M'heu fet trampes.
Dius, no, perquè dius, has dit... És un sucre de tota la vida. No et deixis enredar per el que jo t'acabo de dir. Dius, és un sucre per tota la vida. Pues és un sucre per tota la vida, Roger.
Ah, doncs estava bé.
Clar que estava bé. Que o sigui, et podia enredar una mica.
9 d'11.
Estàs molt bé,
Estem molt bé, escolta.
Jo crec que és la teva marca, eh?
Sí, ens hem superat. Vull dir que, mira, al final... Això... Bueno, també és perquè estudio molt després. Va, me les reescolto...
És clar, el que anava a dir. Només pot
ser... Sé que el diumenge que ve test, jo el dia abans, bueno, no dormo, perquè em poso totes les 8 seccions del mes anterior.
Ho sé. Només pot ser per dues raons. Una, aquesta, que estudies molt, l'altre perquè he baixat.
Has baixat el nivell, l'hem fet més fàcil. Suplement Cat Ràdio, ens podeu seguir també amb tots els missatges, a veure com us han anat aquestes notes després d'aquest examen. Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu, gràcies.
I la setmana que ve hi tornem. Fins ara!